Ràdio Maricel a cel obert.
I és que el temps passa molt ràpid. Amb en Xavi Zanzano recordàvem, bé, intentàvem recordar nosaltres, ell ho té més al cap, aquella travessa d'uns quants nedadors sitgetans que varen arribar a Mallorca, i d'això fa 10 anys, gairebé 11, l'any 2000. Xavi Zanzano, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
11 anys hi fa d'allò.
Sí, sí, perquè me'n recordo que sortíem amb un vaixell, uns companys sortien amb vaixell, nosaltres vam anar amb avió, i era... estaven sortint, tiraven el castell de focs de Santa Tecla, precisament aquell dia. O sigui, res, ara farà uns anys que vam anar cap allà.
I des d'aleshores en Xavi Zanzano no havia repetit una experiència, diguem-ne, semblant d'aquesta mena.
No, la veritat és que per motius professionals, personals, etc., doncs, seguia nedant, seguia entrenant-me una miqueta, però no al nivell igual exigit per fer una cosa d'aquestes, i se'm va proposar, o em va venir els companys que em van comentar que anaven a intentar fer això, vaig demanar-los a veure si podia entrar dins el projecte que ells tenien, i tot d'una em van dir que sí, que m'acollien amb cap problema, i des de llavors, ara farà igual, això devia ser el mes d'octubre de l'any passat, i em vaig posar les piles, i bueno, la veritat és que vaig arribar bastant millor del que em pensava.
D'acord, anem a preguntar unes quantes coses d'aquelles des del punt de vista estrictament de la ignorància tècnic. Un nedador de travessa és un nedador diferent d'un nedador de competició?
Sí.
En quin sentit?
A veure, per començar, les condicions de l'aigua ja són diferents. La flotabilitat dins les proves de mar, en mar obert, igual amb el que són llacs i tal ja no, però amb el que és el mar, varien totalment, i això a vegades equilibra una miqueta les forces entre uns nedadors i d'altres, que dins la piscina o amb aigua dolça hi ha més diferència.
Flotem més, sí, amb aigua salada.
Exacte, la tècnica, vulguis o no, ja canvia.
D'acord.
Un exemple claríssim és el tema dels banyadors, dels neoprenos, a la que et poses un banyador d'aquests que s'han prohibit ara en piscina,
sí,
o quan et poses a fer proves amb neoprè, la teva tècnica varia totalment. El tema de la flotabilitat t'ajuda, pots canviar la teva braçada, igual no necessites tanta força per fer segons quina tracció, etcètera, etcètera.
D'acord, al mar, per tant, flotes més que en una piscina,
flotes més.
Però hi ha altres...
Exacte.
Hi ha altres consideracions,
com per exemple has de tenir prou habilitat com en el moment en què hi hagi unes corrents o hi hagi la ondulació del mar, doncs tu variar el teu ritme d'abraçada per acoplar-te. No pots lluitar contra les onades, al contrari, has de ser capaç de tenir l'habilitat suficient com per buscar que aquella onada t'ajudi o si més no a minimitzar l'efecte contrari.
Aquí val l'experiència.
Molta experiència.
I per tant, els anys.
I els anys.
Ho pregunto perquè és fins a cert punt normal que, diguem-ne, un nedador veterà o amb molta experiència ja nedant pensi que un dels, no sé, que un dels mitjans idonis o una de les experiències idònies pot ser una travessa abans ja que la natació de competició, que pot haver quedat en un altre...
Sí, bueno,
en un altre estadi, ho dic.
Hi ha de tot, perquè bueno, depèn de les condicions de cada nedador. Cada nedador té la seva especialitat, i a mi ja, la veritat és que des de bastant jove
sempre t'havia tret.
M'agradava molt les aigües obertes, i la veritat és que la meva carrera esportiva més aviat es decantava sempre cap aquí. Utilitzaves la part de la temporada d'hivern en piscina per arribar més o menys en forma a l'estiu, on jo allà havia d'acabar d'apretar una miqueta.
D'acord, ho preguntava perquè dins de totes les consideracions, quin paper hi té la tècnica, quin paper hi té l'experiència, quin paper hi té la fortalesa física en una travessa o en una aventura d'aquesta mena?
En una aventura d'aquestes has d'estar molt ben preparat físicament, però psicològicament el tema d'estar nedant tantes hores dins l'aigua... has de tenir el cap ben clar i has de saber desconnectar en alguns moments, i bueno, el tema tècnic, la veritat és que ja et dic, és molt complicat, perquè pots trobar nedadors que tècnicament són molt bons en piscina, però a l'hora de posar-se a nedar al mar per lo que sigui, perquè no són capaços de coordinar-se correctament amb les embranzides de les onades i tal, i el que fan és estar lluitant contra elles i...
Vols dir, és un entorn massa inestable per molts nedadors de competició, que en la piscina, diguem-ne, està tot controlat.
Sí, no, i veus nedadors de piscina que són molt bons dins mar obert, això no hi ha cap dubte, però també en veus de molt bons que no són capaços de demostrar resultats importants. Sí que són bons i amb una travessa competitiva que hi pugui haver a nivell de Catalunya et quedaran entre els primers, però veus gent que igual amb proves de piscina estan per darrere d'ells que són capaços de superar-los.
D'acord, ho preguntava perquè no sé si ens podem fer des de fora un cert equivalent si la travessa és a la natació que la marató és a l'atletisme.
Jo posaria el cross.
El cross?
El cross. Una travessa possiblement sigui com el cross. El cross no tens un... No corren per asfalt, no corren tot pla, sinó que han de tenir una sèrie d'habilitats, canvis de ritme, canvis de pendents...
Van passant coses
exacte,
a la mesura que
van passant coses i has d'anar reaccionant amb el que et trobes amb aquell entorn.
D'acord. L'Estret de Gibraltar té, per dir-ho d'alguna manera, mala fama per ser un entorn especialment complicat. En quin sentit?
A veure, jo... no ho coneixia gaire bé i la veritat és que quan vaig trobar allà no m'ho podia creure. Primer dia va ser la boira, però si sortíem, les condicions del mar eren les perfectes el primer dia, que era el dilluns, però resultava que clar, si els dos barcos que portaven de control a nosaltres no ens podien localitzar dins l'aigua perquè no ens veien, pues no estaven controlats, està prohibidíssim sortir a nedar. El següent dia no coincidien els horaris de les marees. L'altre dia no eren les marees, però aquell dia bufava massa vent i hi havia masses onades. El dia següent eren les corrents que entraven de no sé on. I anaven passant els dies i la veritat és que nosaltres ja ens pensàvem que tornàvem sense poder intentar.
D'acord. Per tant, és un entorn bastant més complicat que el mar Mediterrani per anar a Mallorca.
Bastant més
complicat. Bastant. És a dir, la confluència del mar Mediterrani amb l'oceà...
Sí. Allà et trobaves amb les marees, et trobaves... Mira, et posaré el cas d'una noia que ho va fer una setmana i mitja després de nosaltres. Aquesta noia anava amb la intenció de fer el doble creuament, nada i tornada.
Buf.
Les corrents la van ajudar moltíssim per la nada.
D'acord.
Però la van ajudar tant que va fer el rècord de nada, però de tornada va ser incapaç de tornar. A l'hora que portava de tornada la van fer pujar a la barca perquè no es movia d'allò.
D'acord, és a dir, la mateixa corrent que li va facilitar les coses a la nada... L'impedia poder tornar. D'acord.
Sí, sí.
En aquest entorn tan complicat, un arriba i pensa, bueno, es veu l'altra part de la costa?
Sí, no, veu. És que des d'on estava nosaltres semblava que el Marroc estava allà mateix, que podíem allargar la mà i tocar-lo. Era una passada, veies el port de... Sembla que és el port de Tànger, el veies al fondo amb... No, semblava que estés allà mateix.
D'acord, o sigui que a simple vista et donava una certa sensació de dir bé, és a l'abast,
sí,
això
sí,
és a l'abast.
Sí, sí.
Perquè com es prepara una travessa d'aquesta vena? En Xavi ens deia que s'havia posat en contacte amb aquests dos companys nedadors, tant amb la Margarita Llorenç com en Toni Arguimbau, per poder formar part d'aquest equip.
Sí.
Com és aquesta preparació prèvia? Què es va fer?
La preparació en el meu cas ha sigut individual, no he pogut gaudir de fer l'entrenament en companyia d'ells, que la veritat és que m'hagués agradat perquè van tenir un projecte i algo que m'hagués agradat moltíssim poder participar amb ells, i és que durant tot l'hivern ells han estat fent la volta a Menorca per etapes. O sigui, feien...
La volta? La volta,
Sí.
És a dir, en natació, sí. La volta és veritablement la volta
exacte,
a l'illa.
Exacte, cada el cap de setmana o dissabte i diumenge sortien i feien 12 o 13 quilòmetres...
Entesos, per la costa de Menorca.
Exacte. I els hi queden un parell o tres d'etapes, perquè ara el mes de juliol, agost, per tot el tema de tràfic que hi ha allà a Menorca, no han pogut continuar, però els hi queden dos o tres etapes que ho volen tancar ja. Jo, en el meu cas, m'he estat preparant aquí al club. Primer, aquest any m'he posat una miqueta més les piles, ha sigut buscant hores on no les tenia per poder-me combinar amb la feina.
Com es prepara això, Xavi? És qüestió de què? De nedar sense...
Sí, sí, la veritat ha sigut...
De no parar de nedar?
No, per l'experiència que tinc, jo ja sé quins entrenaments... ja no tenim 20 anys, l'esquena ja comença a donar problemes, ja has de començar a controlar, doncs buscar l'entrenament aquell que, a més que tinguis temps de recuperar o que puguis fer l'endemà, puguis tornar-te a tirar l'aigua.
Pregunto una bestiesa també d'ignorant, eh? Perquè molts a casa diuen pensar, no diuen que la natació és bona per l'esquena?
Sí, és bona per l'esquena.
És bona per l'esquena, però suposo que tota una trajectòria de vida...
Sí, no, i a part hi ha el tema de que jo porto nedant molts anys i t'asseguro que tots els entrenaments que fèiem en aquella època hi ha molts exercicis que ara estan totalment contraindicats. O sigui, tot evoluciona.
Vaja.
I ara jo, per exemple, sóc incapaç de amb els meus nedadors fer-los fer una sèrie d'exercicis, una sèrie de, que en aquell moment en què jo entrenava eren pensaven que eren els que era el que portaria a fer la medalla.
D'acord.
Ha canviat molt.
Ha canviat
molt. Els sistemes d'entrenament, els descansos, l'alimentació, tot va canviant molt.
Ha entrenat més a piscina o també a mar obert aquí?
No,
o...
jo he entrenat durant la temporada d'hivern en piscina, però la que he pogut anar del mar, he anat al mar. I al mar, la veritat és que allà nedar dues hores i mitja se't passa, a mi se'm passa molt més ràpid que no passa fer-ho en piscina. En piscina tens el rellotge allà davant i no passa mai l'hora, no passa mai l'hora.
En canvi dius dues hores i mitja, com qui diu?
Bueno,
esclar, és segurament més d'on deu pensar, home, dues hores o dues hores i mitja.
Sí, bueno, una sessió, després sempre complementes amb el gimnàs o complementes amb alguna altra història.
D'acord, és a dir, òbviament fa falta un entrenament previ, però no havies posat mai, per dir-ho d'alguna forma, als peus ni al teu cos a l'estret de Gibraltar.
No, mentira. L'any 2006 hi vaig pensar, veus? No, el 2006 no, era el 2002 o el 2003 devia ser. Vaig anar allà i vaig pensar, veus, ho hagués volgut fer, perquè realment... Quan tenia 22 o 23 anys, la idea que et passa pel cap quan et dediques a això, a l'Estret de Gibraltar, al Canal de la Manxa...
Sí, sí, no pensar en alguns...
Coses d'aquestes. I aquella... I vaig estar nedant, o vaig entrar a la platja on nosaltres vam estar fent els entrenaments allà abans de fer la prova, i me'n vaig recordar quan vaig estar allà. I em pensava que no hi tornaria, i ara hi soc.
Perquè des del punt de vista del que és estrictament la travessa, està molt establert el punt de sortida, el punt d'arribada, la distància, o cadascú no?
No. El punt de sortida normalment acostuma a ser Punta Palomas, que és la punta més sud d'Europa.
És a dir, la punxa de...
Sí, està just al costat de Tarifa, i és el punt on a la dreta tens l'Atlàntic i a l'esquerra tens el Mediterrani.
D'acord.
Aquell és el punt més major, que és Punta Palomas, que és com una illeta o com una península molt petiteta que hi ha. I el punt d'arribada sí que no saps mai on arribaràs. O sigui, si tens sort arribes a Punta Cires, que Punta Cires és el punt més curt, que són els 16 quilòmetres dels que es parla sempre, però, clar, depenent de la força en la que bufa el corrent, i també la teva velocitat, perquè la teva velocitat no acaba sinó de marcar-te el ritme, marcar-te el vector de direcció cap on vas, pues nosaltres ens vam trobar, per el que ens van comentar els de l'organització i tal, que pel ritme que ens va veure nosaltres nedar i tal, i les corrents, si haguessin tingut una corrent mitjanament normal, no tan forta com la que vam tenir, possiblement en lloc de fer les 3 hores 50 haguéssim baixat de les 3 hores, però clar, a mesura que va picant la corrent cap a tu, et porta més cap a la banda de llevant i la costa es va separant, i llavors nosaltres vam arribar a nedar 22 quilòmetres amb les 3 hores 50, si tu mires si la gent que ho conegui, si mira el temps de nado i els quilòmetres, ho veuen, i és una barbaritat, és un ritme elevadíssim.
És que és el que estàvem pensant, però, perquè fent la divisió, esclar, 22 quilòmetres, 3 hores 50...
És molt ràpid, això no ho fas sense les corrents, és veritat. Però, és el que comentava la noia aquesta, va tenir la sort, i ella va arribar en menys de 3 hores a l'altra banda, però clar... Com que les corrents no eren tan fortes, ella va aconseguir arribar a una zona que igual va nedar 17 quilòmetres. Nosaltres, la veritat és que no havia... Puc dir que he estat al costat de la isla Perejil, perquè la tenia al costat. Vam arribar i em va dir, mira, allò és Perejil. I dic, ostres, i per això tanta merder.
Per això tanta merder. Com s'homologa, per tant, això?
Hi ha una associació. Hi ha l'associació
de Cruce
de l'Estret... Associació del Cruce Anado de l'Estrecho de Gibraltar.
Ho pregunto perquè, és clar, com que cada travessa és, diguem-ne, un món, en el sentit de que pots anar a un determinat lloc o les corrents et poden portar cap a un altre, aleshores l'homologació d'això, a partir de com es fa?
Ells tenen, a la pàgina web seva surt el punt d'arribada i el temps que tu has tardat. A part que amb els seus arxius, pel diploma que ens van donar nosaltres i tal, veig que tenen apuntat la direcció del vent, la derivació de les corrents...
D'acord, és a dir, aleshores és una qüestió d'estadística, de veure on ha anat a parar cadascú per les corrents.
A part que tenen els dos, tenen dos modalitats, que una és de nado amb neoprè i l'altra de nado sense neoprè, i tenen també les dues classificacions.
Són ells els que donen els permisos? Sí. Un no pot arribar allà i començar a nadar?
Bueno. Si jo ho hagués intentat, hagués arribat a Líbia. Si jo ho hagués intentat, hagués arribat a Líbia. No sé si viu o mort, però hagués arribat a Líbia, perquè les corrents, ja et dic, és que a l'última hora de travessa no ens van deixar parar a hidratar-nos, perquè en el moment en què ens paraven la corrent es tirava cap enrere.
D'acord.
O sigui, havien de seguir...
D'acord. Doncs anem a explicar-ho bé. Òbviament, un pot... començar a nedar i fer el que li doni la gana, però està clar que és una temeritat proposar-se un repte així d'aquesta forma.
A més, la quantitat de tràfic marítim que hi ha allà és que és inimaginable. Passen 500 barcos al dia. Transatlàntics, creuers, carguers... Bueno, i d'embarcacions
per tant, per proposar-se una aventura d'aquestes, us posem en contacte amb aquesta associació, que gestiona què exactament?
Gestiona tot el tema de permisos, tant amb Capitania Marítima, suposo que és de Tarifa, i tots els contactes amb Marroc, tota la comunicació naviera de l'estret de Gibraltar, o sigui, ells en tot moment estan en contacte a través de Capitania Marítima en tots els barcos que passen per allà, per si s'han de desviar una miqueta o nosaltres ens hem de parar perquè passin els barcos aquests. Totes les assegurances les tramiten ells, et posen l'embarcació on va el patró que segueix o que porta tot el rumb, que ell és el que segons la teva velocitat de nado i tal, ells van rectificant la teva direcció. I a més portes una altra embarcació de suport, una semi-rígida, una Zodiac, on va un socorrista o
una persona que us pugui... D'acord. És a dir, teniu el testimoni de qui us marca el rumb i, per altra banda, teniu, òbviament, el suport per si passa alguna cosa.
Exacte.
D'acord. Què val muntar això? Què val en permisos? Què val en el sentit de...
Molts diners. Molts? Ens ha costat, sí. Ens ha costat bastant. Em sembla que per un nedador sol estava al voltant de 1.500 euros i a partir d'aquí ja van sumant. O sigui, per cada nedador no són 1.500 més, és una altra quantitat, però a mesura que va d'això. Però això és només els permisos i tot el tema de l'associació per poder-ho nedar. Tot això, de fet, està a la pàgina web d'ells.
És a dir, val tant, està estipulat, que la sol·licitud d'un permís, etcètera, etcètera, tal i com.
I després hi ha el desplaçament cap allà. En el nostre cas, que teníem bitllets de tornada ja per dijous, vam haver de fer tota la despesa dels 3 o 4 dies de més que vam estar, perdre els bitllets d'avió, tot això van acumulant.
Perquè aleshores és l'associació la que us diu... Serà aquest dia, serà un altre dia, d'acord amb les circumstàncies meteorològiques del moment?
Exacte. O sigui, però és que ja, fins i tot nosaltres vam estar 2 dies al port esperant per anar a nedar. O sigui, en el moment en què arribem allà no és segur. Nosaltres vam estar tot el cap de setmana, tota la setmana, connectats al Winguru i al Tiempo.es i a veure què passa. No sé què. Però clar, nosaltres, per exemple, el tema de les marees no les desconeixem totalment. Hi ha uns horaris que les marees creen una sèrie de corrents que són en contra o són a favor de que tu puguis sortir a nedar.
És molt visible això, Xavi? Les marees?
Jo no ho vaig veure. Jo és que fins i tot tenia la sensació de que jo quan nedava i veia la barca davant tenia la sensació de que dic, ell en sabrà més que jo, vaig a darrere, però no tenia la sensació de que anava nedant cap a l'oest.
D'acord.
Tenia la sensació de que anava totalment recte. Però clar, a la que aixeques el cap i després a la barca de tornada, vam estar una hora i mitja amb la barca tornant, mirava i dic, ostres, està lluny.
D'acord, ho preguntava perquè a vegades quan un va al País Basc, al Cantàbric, es nota molt quan la marea baixa i la marea puja.
No, es nota perquè a les platges on estàvem entrenant nosaltres, si anàvem a entrenar de matí o anàvem a entrenar de tarda, trobes amb
la marea pujada i baixada. No? Veu poder entrenar, per tant, abans de fer la travessa, perquè tots aquests dies, diguem-ne...
Sí, hi ha una platja petita, que és la playa xica, una platja petita. A més, la platja és increïble, perquè la platja aquesta està al costat d'una altra platja que està a menys de 100 metres i hi ha igual, sense exagerar, una diferència de 6 graus de temperatura de l'aigua d'una banda a l'altra.
Amb 100 metres de distància?
Sí, sí, perquè la platja queda a l'esquerra d'Isla Paloma,
sí.
és la platja xica, que és la freda, i a la dreta queda l'altra, que és molt més oberta, és com si diguéssim, sembla anar a la platja Castelldefels, que és molt més oberta, i allà l'aigua no està tan freda. I clar, t'aconsellen que vagis a entrenar a Playa Chica per habituar-te a la temperatura en la que trobaràs l'estret.
D'acord. Equipament. Per fer una cosa d'aquestes.
Jo vaig anar amb el taparrabos. Jo vaig anar amb el banyador de nedador, ni el de cama. Jo em vaig posar...
Un banyador
normal. I les ulleres i el gorro del club...
I avall que fa baixada.
I avall que fa baixada.
I algú va dir, compte que aquí sí. Ens posa que l'aigua està per sota dels 20 graus.
Sí. Fins i tot, el tema... He vist fotos de gent que ha nedat sense neoprè amb un quilo de vaselina sobre el coll. Jo vaig dir... Em fa més ràbia treure'm la vaselina quan arribi
que
no passen així.
Això és com aquell que diu, no vull que em maquilli ningú a mi.
Sí.
Doncs, res.
Pues, no, a veure, l'aigua estava fresqueta, sí. Estava freda, estava a menys de 20 graus la sortida, després quan arribes al centre de l'estret la temperatura puja una miqueta i després quan notes un canvi de temperatura, a mi em van dir, quan notis que l'aigua comença a refrescar-te una miqueta ja queda poquet. I sí, vaig començar a notar que l'aigua es refrescava i vam aixecar el cap, veia Marroc allà. I cap a l'acantilat que teníem davant.
Els teus companys també en banyador? O no?
No, ells van anar amb el neopreno.
I no et van dir en algun moment, escolta'm, que saps com vas tu?
La fisiologia, la fisiologia del Toni és bastant diferent. És un noi bastant més prim, molt prim, i jo no estic tan prim, i vulguis o no, jo ja porto...
D'acord. Aquell sentit,
avantatge...
l'experiència també és un grau en això, exacte. O sigui que en Xavi es coneixia prou ell mateix, com per dir, puc anar així, que si això va com ha d'anar... Exacte. Perquè teníeu més o menys mesurat el que podíeu trigar a fer.
Jo havia calculat que estaríem al voltant de les 4 hores i mitja, però ja et dic, jo...
O sigui, feies un càlcul...
Sí, però quan vaig veure... Després d'haver-ho fet, és que el temps... Perquè vaig veure la noia aquesta...
És relatiu, vaja.
Sí, vaig veure la noia aquesta xilena que ho va intentar, que volia fer l'anada i tornar... Segurament nosaltres, si ens haguéssim trobat amb les condicions que van a d'ella, no sé què haguéssim fet.
Sí, el millor rècord d'alguna cosa.
Exacte. Si tu mires creuaments de gent que ha anat i tornat, et trobes que hi ha hagut gent que hi ha anat en 3 hores i ha tornat en 8 hores. O sigui, hi ha... No té res. Tot depèn del dia que et trobis.
D'acord. Dilluns no, dimarts no, dimecres no.
Tampoc, dijous tampoc, ja ens estiràvem els cabells.
I
divendres ens van trucar a la nit, jo no hi era, vaig anar a l'habitació un empel més d'hora per anar a descansar, tenia l'esquena ja feta pols, suposo que dels nervis i tal, i quan van arribar els companys de sopar em diuen, Xavi, que ens acaben de trucar que demà al dematí ens esperen al port.
Dissabte al matí.
I jo me'ls mirava i dic, m'esteu prenent el pèl. Ja no m'ho creia. I no, vam baixar el dissabte. Tot i així ens van fer esperar una hora i mitja abans de sortir. Però ara no me'n recordo si eren cap allà a les 11, no sé si a les 11 o quasi 12, ens diuen, cap a la barca.
D'acord.
Allà.
Pregunta, feia bon temps, feia mal temps, què feia, per què? En el sentit de si feia un temps molt diferent del de tots aquells dies en què us havien dit que no podíeu sortir.
A veure, nosaltres ja hi havia un moment que
ja us era igual tot,
ja dubtàvem, i em sembla que va ser el dimarts precisament, que va ser un dels dies que ens van, no sé si era el dimarts o el dimecres, que ens van comunicar que podíem baixar al port, que igual ho intentaríem, i al cap d'estar una hora esperant i una hora i mitja ens van dir que no podíem, que aquell dia no. El company va anar amb la seva parella i el seu fill, van llogar van contractar un creuer d'aquests que van fins al centre de l'estret a veure tota la fauna marina i tal, i quan va arribar ens va dir, menys mal
que ens
han
sortit,
perquè diu, allà al centre, així com tu des de la costa
et dona veus, la sensació,
exacte, tens la sensació, diu, al centre, diu, és que unes onades, diu, la dona es va marejar fins i tot, i diu, no, no, menys mal que no han sortit.
D'acord. Per tant, els de l'associació tenien raó.
Exacte, ells tenen bastanta més experiència que nosaltres, coneixen perfectament el mar allà, i igual que nosaltres estàvem connectats, suposo que ells deuen tenir alguna altra pàgina web més professionalitzada o un lloc per seguir la meteorologia en temps real.
D'acord. Aquí s'ha de córrer molt, no s'ha de córrer molt, s'ha d'anar a un ritme... En què s'ha de pensar? Quan arrenqueu i arrenqueu els tres?
Bueno, la veritat és que nosaltres... Clar, la idea era arribar junts. Uh-huh. Llavors, aquí de competitiu no tenia res. Nosaltres anàvem a creuar l'estret i a passar-nos-ho bé. Corre molt o corre poc? Depèn. Hi haurà gent que voldrà anar a fer el rècord de la travessa, però com que es trobin un dia que la corrent li vagi en contra, ja pot córrer que no ho aconseguirà.
Aquesta corrent pot venir de tot arreu? És a dir, pot venir de darrere, pot venir de costat, pot venir de davant...
Sí, depèn de si entra la mar, com li diuen ells, la pleamar o la bajamar, segons vagi d'una banda o l'altra, segons si és l'Atlàntic que entra cap a dintre
o és el
Mediterrani que surt, les corrents són... O sigui, hi ha una de les dues etapes aquestes de la marea que ens van comentar que fins i tot el que feia la marea era tirar-te cap a la costa, o sigui, és que no eres capaç de sortir. I clar, segons si agafes un tipus de corrent o l'altre, llavors ells ja tenen estudiat, o sigui, això ja té tot unes taules, és igual que el País Basc, saben més o menys.
O sigui, hi ha un moment en què un pot tenir la sensació de dir, escolta'm, ara vaig bé i relaxat, i hi ha un moment que dic, ara a veure com m'hi poso jo aquí.
Sí, però és que allà al centre tu no et dones compte de tot això. D'acord. Perquè tu vas movent els braços, vas intentant nedant, i la veritat, clar, després t'ensenyen amb el GPS, t'ensenyen els punts per on has passat, i dius, com pot ser que hagi fet una paràbola si jo pensava que anava recte?
D'acord, en el seu dia us ho vàrem preguntar, quan veuen a Mallorca, que eren més hores, òbviament, i es poden pensar en més coses, aquí es veu molt els companys, entre vosaltres us veieu mentre nedàveu?
Sí, també controlats.
Us teníeu controlats.
En tot moment ens tenien controlats, perquè la idea era arribar tots junts i el que corria més frenava una miqueta, el que li costava una miqueta us havia de tirar una miqueta més.
D'acord. La part més complicada d'aquesta travessa?
L'arribada, perquè era el moment, o sigui, a partir de les 2 hores i mitja de nado ja era complicat controlar-nos tots al mateix ritme. Un estava més cansat que els altres, ja... Quan veiem l'acantilat on anàvem a arribar, la veritat és que jo fins i tot em va fer molt de respecte, perquè veies les onades com picaven, el vaixell que ens portava ens va portar a un lloc que estava una miqueta més arrecerat perquè com a mínim poguéssim tocar la costa africana.
Perquè veies allò, m'estavello contra aquí, veurem què passarà.
No. Semblava, clar, enmig del mar no hi ha on piquin les onades.
Ni referències, no?
Exacte. Ja. Quan vam arribar, i allà va... per controlar feia bastant de respecte al moment d'arribar, però no arribàvem a una platja.
D'acord, vau arribar amb un...
amb un acantilat, és com si haguéssim arribat enmig de les costes, allà enmig, vam tocar i en seguida...
D'acord, i com deies, vau arribar allà, perquè vau arribar allà, com que s'hi ha pogut arribar a una platja, com que s'hi ha pogut arribar...
Exacte, com si haguéssim arribat a Isla Perejil o...
D'acord. És a dir, això senzillament ho marca els criteris que puguin tenir.
Exacte.
Les persones,
això amb... ho van corregint segons el rumb que tu vas agafant amb la teva velocitat d'anada i la velocitat de la corrent que et van puxant.
Vista l'experiència, es va fer el millor que es podia fer.
Sí, jo fins i tot quan vam acabar, vam pujar al barco i tal, vam preguntar a veure quan havien tardat, i em van dir que havien tardat 3 hores 50, i jo encara vaig dir, ostres, però encara he acabat sencer pensant-me jo que nedaria en 4 hores, i a mi em feia por al superar les 3 hores a veure ja com començaria a reaccionar el cos, el cap i tot.
Un té la mesura del temps?
No portava, però com que havíem quedat que amb un timing d'avituallament i tal, més o menys tenies controlat la primera hora, l'hora 45, 2:30, llavors ja tenies...
Però, és a dir, haguessis pogut un rellotge, però no en duies.
No en duia.
Expressament no en duies?
Sí, bueno, també jo em trobo molt incòmode amb el rellotge, sí.
D'acord. Quin és l'avituallament?
Pues jo, beguda isotònica, normal i corrent, i menjar plàtans i alguna barreta energètica.
D'acord. Es pot menjar plàtan mentre neda, es pot...
Parades. Per això l'última hora, que es veu que apretava una miqueta més la corrent, i ens van dir que era preferible que no paréssim, perquè les corrents ens tiraven cap enrere i havíem de tornar... O sigui, el que nedàvem ho anàvem perdent. Llavors l'última hora, com que ja veien que anàvem arribant... arribaríem en una hora prou prudencial, l'última hora no vam, no vam parar.
L'última hora t'alimentes de la il·lusió d'arribar.
Sí, sí, almenys quan veus, ja veies la muntanya davant teu, es feia cúria.
D'acord, i quan tornes, suposo, cap a la costa de Gibraltar, la sensació de dir, mira, era jo.
Sí, 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 no, no, però és que és que hi ha dies, hi havia dies que des del... nosaltres estàvem en un càmping just davant de la costa, i hi havia dies que veies... veies la costa marroquí, és que podies veure les cases, ho podies veure tot perfectament. Hi havia d'altres dies, pues, que, o per la humitat i tal, que no veia res, però el dia que s'aixecava el dia ben net, et dic, és que no ho sembla que hi hagi 15 quilòmetres.
Ens ho has apuntat en un moment, i ara quan parlàvem de la travessia ens donava de nou la sensació d'una mar tranquil·la i plàcida sense res, i en canvi ens deies que el trànsit de vaixells allò és imparable.
Sí.
Es nota, se sent, es veuen, passen...
Es veuen. Jo fins i tot va haver un moment que vaig dubtar, perquè anava a l'embarcació de rum davant nostra i vaig veure que passava un creuer, però enorme, i vaig veure que l'embarcació anava directa cap allà, i dic, que raro que no es pari. I vaig pensar, ell en sap més que jo, i jo no vaig parar. Vinga. Tampoc, i vaig anar a dir, que la velocitat que porten aquests creuers, uf,
d'acord, en un moment està passant. Però suposo que la magnitud de veure un creuer,
sí, no,
amb el cap fora de l'aigua i mirant,
impressiona
així,
molt, perquè són molt alts, són molt alts, són molt llargs,
són
enormes, perquè no sé, em sembla que entre uns espigons de la platja de l'Estanyol, on jo acostumo a entrenar, allà no hi cap un creuer d'aquests.
En tota la platja,
en tota la platja,
en tota la platja. I et passa per davant dels nassos.
Sí, va passar.
Mentre un està de camí cap a deixar.
Sí, sí.
Suposo que repetirà en Xavi Cenzano una experiència, no diguem que semblant, però després d'11 anys, no trigaràs uns anys més a fer alguna cosa així?
La idea seria que no, però ja et dic, complicat buscar un forat per entrenar, buscar el forat per organitzar-te, és complicat. I a més...
Demana molt d'entrenament, això?
Sí. Sí. Demanar entrenament, a veure, possiblement jo, que em moc amb aquest món i veig el que entrenen els nanos que jo porto, el que entrenen, perquè tinc molts contactes, el que entrenen, jo què sé, els nadadors que estan al cap de Sant Cugat i tal, diràs, bueno, tampoc no és tant, però si tu mires fredament amb algú que va al gimnàs dos dies a la setmana, es mira, dirà, però tu estàs sonat, i dic, bueno, és el que hi ha. O sigui, a veure, no... Igual jo es puc suplir una miqueta a vegades les hores de falta d'entrenament pel tema de feina o per lo que sigui amb la tècnica
i amb aquella experiència que dèiem,
que ja tenim, no? Però realment la veritat és que amb l'últim mes, el mes d'agost, no he deixat d'entrenar 3 o 4 hores diàries entre aigua i gimnàs.
Ah, 3 o 4 hores diàries. Són moltes hores diàries.
Repartides en dos entrenaments, però vols o no, són moltes hores.
Perquè hi ha aquí també hi ha un calendari de proves, és a dir,
No. I ja estem buscant alguna altra història, però sí que hi ha les proves competitives que estan als calendaris de totes les federacions, sigui la balear, sigui la catalana, la basca,
és a dir, hi ha un calendari de proves de resistència o de travesses,
però proves d'aquest tipus així que tant pot ser que les puguis fer com que no les puguis fer, no n'hi ha tantes. Aquí coneixem l'Estret de Gibraltar, el Canal de la Manxa, i parlant amb la noia xilena aquella es veu que per allà n'hi ha alguna més, però clar, anar a Xile a fer l'Estret de Magallanes és com una miqueta bastant complicat en tots els sentits. La veritat és que he intentat posar-me en contacte amb ella per veure si ella coneix més...
Amb perdó, se't deuen posar aquí dalt fer l'Estret de Magallanes,
Sí,
ella que va vaja, Gibraltar ja és un què, però sí, Magallanes.
Sí, a part que allà l'aigua sí que està però molt més freda.
Per això dic que allà sí que en banyadors som.
I em sembla que les corrents són bastant més complicadetes que el que ens hem...
El canal de la Mànega és més assumible?
El canal de la Mànega té un altre vessant. A part de la vessant de la distància, que possible és, hi ha com a mínim... Pensa que el rècord del creuament del canal està al voltant de les 8 hores...
Quants quilòmetres són, més o menys?
Són 36 i el rècord està en 8 hores. Però allà el tema de les corrents també és, també hi ha corrents, també hi ha marees, però es veu que és una història totalment diferent. Ara, tot i així, et puc comentar que un dia dels que estàvem nedant allà a Playa Chica va venir un dels nedadors que més vegades ha creuat l'estret de Gibraltar, que és de la zona, ells ho tenen més
per la mà, suposo.
I el dia que veuen ostres, avui està va, perfecte, anem a creuar-ho.
Com qui va a Vilafranca.
Exacte. Pues vam estar parlant amb ell i ell, a través de l'Associació del Càncer, l'Associació Espanyola del Càncer, havien fet un projecte per anar a creuar-ho amb una nedadora que havia patit la malaltia, amb un altre nedador local d'allà també, i van estar 11 dies a Anglaterra i no van poder arribar a creuar mai al canal. Van tenir molts problemes.
Problemes en el sentit de...
Que no trobaven
el moment adequat.
El moment en què totes les condicions...
Fossin bones per poder creuar.
O no perillés la vida.
Clar, és que ens ha cridat molt l'atenció. 36 quilòmetres ens deies més o menys, en 8 hores.
Sí, però
clar, vosaltres en veu fer 22 en 3 hores 50.
Sí, però...
Tornem a parlar de les condicions.
Allà possiblement les condicions, les corrents no siguin tan fortes.
D'acord.
Perquè el nedador, si no recordo malament, el nedador que té el rècord és un nedador de nivell mundial que està actualment és dels millors amb els 25 quilòmetres en proves de la Copa del Món i tot això, i és un noi que fa els 5 quilòmetres amb proves de competició al voltant de l'hora. Està el seu ritme de competició és aquest,
5 quilòmetres en una hora.
No, és un ritme fort. Nosaltres...
Home, hi ha persones que ni caminant, o sigui, no l'hora, eh?
Bueno, sí.
Jo dic que, clar, vist d'aquesta manera, seria una petita il·lusió, això del canal de la Mànega?
Seria una gran il·lusió.
Seria una gran il·lusió.
Seria una gran il·lusió. Però haig de ser realista i és complicat. Més que l'entrenament, en aquest cas, sí que ja seria totalment diferent del que he fet fins ara. Possiblement hauria d'anar de més estona. Hauria d'entrenar més hores amb una exigència de ritme totalment diferent, això sí, però que hi hauria de dedicar més hores, perquè a partir de les 4 hores hi ha una diferència bastant grossa. Jo ho notava quan...
D'acord, vols dir, a partir de les 4 hores de nedar d'una forma continuada?
Sí. Allà hi ha nedadors que arriben a les 4, n'hi ha que és a partir de les 5, però allà hi ha un break que no té res a veure. O sigui,
un break d'aquests no d'esgotament?
No saps com reacciona el cos, tens baixons, que hi ha gent que després torna a remuntar, però psicològicament és molt, molt complicat aguantar aquest
any. D'acord, és a dir, sembla que ho comentis no tant des del punt de vista físic, sinó des del punt de vista psicològic.
Sí.
Aquestes 4 hores i sense...
Exacte. Jo ja et dic, jo per nedar 3 hores 50 vaig acabar molt content perquè no m'esperava...
T'ho esperaves pitjor, vaja.
Sí, jo no m'esperava arribar tan sencer com vaig arribar. I per això, jo, com que jo també tenia plantejat estar allò al voltant de les 4 i mitja, 5, que sabia que allà era el punt on possiblement la cosa ja començaria a fer-se pendent amunt.
Dona una certa sensació que o puguem interpretar a partir del que dius, que hi ha un moment en què el cap no pensa tant en allò que ja ha fet, sinó en el que li queda per fer.
Exacte. Sí, sí, no,
i la motivació aleshores és per allò que queda per fer. Exacte. Per bé o per mal, és a dir, si penses que et queda molt encara per fer, malament rai,
i els minuts es fan més llargs i... és una altra història.
Els de les barques van creure que veu fer una bona travessa?
Sí? És que fins i tot ens van comentar que possiblement si haguéssim tingut més dies ens haguéssim fet sortir un altre dia. Sí, però ja et dic, quan ens
van veure... Us haguéssim fet sortir un dia encara en millors condicions.
En millors condicions de les que vam sortir. I la veritat és que, bueno, ja et dic, parlant amb gent per allà, ja, amb aquest nedador local, mm-hmm. i vam estar nedant amb ell un dia, vam estar entrenant, va ser, em sembla que va ser precisament el dia abans de sortir nosaltres, també ens va tranquil·litzar molt, perquè nosaltres ja et dic, ja hi havia un moment
que ja estaves... Ja estàveu ja dels nervis.
Sí, i ell ja, ens va portar gairebé a la punta d'on faríem la sortida, vam veure que l'aigua estava més fresca, mm-hmm. allà, ens va ensenyar quatre coses i bueno... No, es van recordar cosetes.
Les 11, aquesta és l'experiència. Quina sort que tenim aquí, que aquí gairebé dia sí dia també un pot sortir al mar sense...
Bueno, sí, sí, la veritat és que vulguis o no, hi ha dies que
dona respecte, però en la majoria de casos...
Aquest any a la travessa de Sitges precisament ens vam trobar una corrent bastant en contra amb els nedadors. Pensa que el guanyador, que havia sigut un noi que havia guanyat l'edició, l'any passat no va estar lesionat, fa dos anys uh-huh. i tres, i normalment guanyava la travessa sí, entre sí, 26 sí. i 27 minuts. Aquesta setmana necessitàvem 34,
doncs,
7 minuts.
Amb això ja està tot dit. I aquí, aquí en el nostre mar, que no és el de l'Estret de Gibraltar. Xavi Cenzano, gràcies.
A vosaltres.
Un plaer. Són les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.